i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, comencem les 59 d'avui amb els titulars del dia. Aquest dilluns a la tarda va ser detingut el coordinador de la Universitat Popular de Caldes, Norbert Froufa, per negar-se a declarar davant del jutge pels fets del 27 de setembre. L'Associació de Botiguers i Comerciants de Mollà visita Toni Comín a l'exili, aprofitant un viatge per veure establiments comercials de Bèlgica. I en esport, sorpresa del futbol sala Bigues i Riells, que després d'estar lluitant pel títol de Lliga a la primera divisió de futbol sala catalana, la selecció catalana no ha convocat cap dels jugadors de l'equip per anar al Mundial d'Argentina, que comença el proper 1 d'abril. I comencem la ruta per l'actualitat informativa dels pobles de l'Eix 59 a la Vila Termal, i és que dilluns a la tarda va ser detingut el coordinador de la Universitat Popular de Caldes, Norbert Froufa, va negar-se a declarar davant del jutge pels fets del 27 de setembre passat, quan els CDR van organitzar una acció de protesta davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on van fer una sentada. Norbert Froufa va ser un dels identificats en aquesta acció i estava acusat de delictes de desobediència i resistència per haver desatès l'ordre dels Mossos d'Esquadra de desallotjar l'entrada a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Unes 100 persones van fer aquesta sentada a les escales davant del Palau de Justícia. L'objectiu de la protesta era denunciar la desproporcionada petició fiscal amb penes de fins a 2 anys de presó per a 13 de les 14 persones detingudes en una acció idèntica que es va organitzar des dels CDR el dia 27 de febrer del 2018. Froufa és conegut a la Vila Termal per ser un dels impulsors de la Universitat Popular de Caldes de Montbui, projecte iniciat fa 2 anys i que ha engrescat a molts calderins a les seves activitats. I en el magazín matinal d'Ona Codinenca, al Territori 17, aquest matí s'ha entrevistat a l'Associació de Botiguers i Comerciants de Mollà, que aprofitant la Setmana del Comerç són a Bèlgica per conèixer estratègies comercials del nord d'Europa. A la vegada han aprofitat per visitar a Toni Comín, conseller a l'exili que té vincles a Castellterçol i moltes amistats a la comarca del Moianès.
Aquesta és la Setmana del Comerç a Mollà i avui, a l'entrevista de Territori 17, parlarem amb l'Associació de Botiguers i Comerciants. Per fer-ho anem a Ona Codinenca. Jordi Givert, bon dia de nou.
Bon dia. Doncs sí, per conèixer les activitats que organitzen durant l'any des de la BIC, l'Associació de Comerciants i Botiguers de Mollà, avui anem a veure com s'inspiren, d'on troben idees. I per fer-ho anem fins a Bèlgica via telèfon, on els membres de la BIC fan una sortida per conèixer models de comerç local d'altres punts d'Europa. Concretament, avui són a Anvers fent un retail tour després de passar per les ciutats de Lovaina i Brussel·les. Tenim al telèfon a la Carme Peix, dinamitzadora d'aquesta sortida. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Carme Peix.
Bon dia.
Fa bon dia avui a Anvers?
Sí, fa bon dia. Més fred que a Catalunya, però fa bon dia.
Molt bé, molt bé. Què busquen els comerciants de Mollà amb aquestes sortides a altres punts d'Europa? No és la primera vegada que es fa?
No, és la 8a vegada que es fa. Se surt un cop a l'any i s'han visitat diferents ciutats europees. Es va començar per París, després Londres, hem estat a Viena, hem estat a Amsterdam, hem estat també a Vitoria Bilbao, l'any passat es va anar a la Provença. I el que es busca és buscar inspiració en llocs de referència on hi ha noves tendències en quant a comerç, ja sigui a nivell associatiu, com hem fet algun any, o a nivell de que hi ha, per exemple, en el cas d'Anvers, és un lloc pioner en la moda, no? I llavors es venen a buscar nous conceptes de negoci que serveixin d'inspiració per la posada al dia de les botigues de Mollà. I després també un segon objectiu és fer xarxa entre els comerciants. El que s'ha aconseguit durant aquests anys és crear un grup molt unit que ja espera la sortida cada any i que després quan es dissenyen noves iniciatives tothom s'hi apunta i es nota molt.
Ens has comentat els països que heu visitat els darrers anys. Ens pots posar algun exemple d'aquestes iniciatives que us han inspirat i n'heu adaptat alguna a Moià?
Sí, des de nivell individual, per exemple, l'any que vam estar a Londres, que es va posar de moda tot el tema del reciclatge en quant a utilització de materials com capses, caixes, palets per fer paradors, que va ser tendència i que Moià va ser un lloc pioner on es va implementar. Aquest any, per exemple, estem veient en Vers que s'està estilant molt per aquesta tendència total, tenim moltes plantes a les botigues i els aparadors i ja s'està pensant quina iniciativa conjunta es fa perquè les botigues estiguin en aquesta línia. També s'han dissenyat campanyes conjuntes a partir d'experiències que hem vist en algun lloc. Per exemple, l'any que vam anar a Viena vam veure que els comerços donaven als seus clients postals, en lloc de donar les típiques targetes de visita, donaven un tipus de postals amb un component molt alt de disseny. Doncs quan es va tornar es van editar una postal per cadascun dels comerços de Moià i s'han col·locat expositors a punts estratègics com són l'oficina de turisme, les coves del Toll, el museu, perquè els visitants puguin recollir aquestes targetes i acostar-se als comerços. De cada iniciativa que veiem intentem implementar alguna acció a nivell d'associació i després cada comerç a títol individual també intenta fer millores als seus negocis.
I aquest any per què heu triat Bèlgica? Què hi aneu a buscar?
Hem triat Anvers perquè és un referent en quant a moda i disseny a nivell europeu. Les botigues de moda de Bèlgica es concentren bàsicament en aquesta ciutat, on hi ha els millors dissenyadors de moda i on també s'estan implantant nous conceptes de negoci. Aquestes concept stores que diem, que recullen en un sol espai l'oferta de diferents subsectors comercials destinats a la gent que té un estil de vida concret. I aquí hem vist uns quants casos molt significatius i que en un poble com Moià és difícil que s'implantin, però que sí que és una tendència que hem de tenir en compte per dissenyar el comerç del futur.
Compartiu preocupacions amb els comerciants de Bèlgica sobre la situació del comerç de proximitat? Teniu realitats similars, tenint en compte que és una ciutat més gran?
No, en aquest cas no. Nosaltres fem dos tipus d'accions. Una són els retail tours, que es tracta d'anar a veure amb ulls de client què passa en altres llocs per després poder implementar. I després, a vegades, el que fem són intercanvis d'experiències de dinamització comercial, que en aquest cas sí que són visites programades on visitem altres associacions de comerciants o inclús ajuntaments i compartim els seus models de cooperació pública o privada o els seus models de dinamització comercial. Quan fem retalls de ciutats europees, aquest àmbit el deixem més de banda perquè el que ens interessa és anar a veure molta botiga, no tant conèixer el seu model comercial, que de fet a nivell europeu el que s'està implementant més són els bits, dels quals se n'està parlant precisament en aquesta setmana del comerç per implantar-los a Catalunya de cara a l'any que ve, que són els famosos apeus dels quals s'està parlant en aquests moments.
De tota manera, Carme Peix, clar, aquestes ciutats que visiteu són ciutats grans, molt grans, que tenen un teixit comercial important. Això, penseu que pot ser aplicable a petita escala al Moianès?
Sí, hi ha moltes coses de les que passen a aquestes grans ciutats que més tard o més d'hora arriben als pobles petits. Tota aquesta tendència en quant a aparadorisme, en quant a disposició del producte a la botiga, en quant a la tria del mix comercial i tot això és igual amb un comerç molt gran com un comerç petit. L'únic que passa és que a nivell de poble arriba molt més tard, sempre hi ha un desfasament de 4 o 5 anys. Però per això ens interessa sortir i veure què passa pel món per avançar-nos, no? Per exemple, quan es va fer el primer Shopping Night al Passeig de Gràcia de Barcelona, el segon que hi va haver a Catalunya va ser el de Moià, perquè ens vam avançar tot el que va venir després, que totes les ciutats ho van començar a implementar. Llavors ens interessa molt ser pioners perquè així mantenim un comerç de qualitat i que acaba sent competitiu.
Hem vist per les xarxes socials que heu tingut una reunió amb Toni Comín, el conseller, el conseller de Salut a l'exili. Ell té lligams familiars amb la comarca, amb el Moianès. Com l'heu vist?
Sí. Ell té una segona residència al Castellterçol i és molt amic de força gent de la que integra el grup que estem viatjant ara mateix. Vam compartir un dia amb ell a Lovaina i el vam veure bé. Va estar molt content de la visita, molt agraït i molt, evidentment amb moltes ganes de tornar així que pugui.
Lovaina, una magnífica ciutat.
Sí.
Veu parlar de la situació política o més de la comarca amb Antoni Comín?
De la situació política en vam parlar així a nivell general. Va ser un dia que per ell va ser molt emotiu perquè va retrobar gent que feia molt temps que no veia i es va posar al dia de molts contactes que té pel Moianès i més la gent li portava molts encàrrecs de part d'un i de part de l'altre i la política la van deixar una mica al marge.
Però ell us va comentar si veu propera o llunyana la seva tornada al Moianès i a Catalunya?
No, ho desconeix totalment. Estan preparats per passar-hi el temps que faci falta, però a hores d'ara no en tenen idea de quan es pot allargar la situació. Tot depèn de com es vagin desenvolupant els esdeveniments, segons el que ens va dir, que no ho saben. Saben quan van marxar, però no saben quan podran tornar.
Per vosaltres, com va ser l'experiència de conèixer la seva situació a l'exili de primera mà?
Home, va ser molt emotiva. La majoria de gent això hi té vincles d'una manera o altra i hi va haver molta emoció a la retrobada. I, bueno, és això, que tothom hi portava encàrrecs, que fulano m'ha dit això, l'altre m'ha dit allò, i va ser molt, molt emotiu. A més, una persona superpropera, com si el coneguéssim de tota la vida. La gent que no el coneixíem ens va mostrar molt proper, vam dinar amb ell, que molt bé, molt bé.
Doncs molt bé, Carme Peix, de l'Associació de Comerciants i Botiguers de Moià, a Vic. Moltes gràcies per estar aquí al programa. Que vagi molt bé aquesta ruta per Bèlgica, per Brussel·les.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Continuem aquesta ruta per l'actualitat informativa dels pobles de l'Eix 59 cap a Castellterçol. L'escena 42, la mostra de teatre amateur del Moianès, ha acabat aquest diumenge passat amb la seva quarta edició consolidada dins del calendari cultural de la comarca. Després de poder veure a l'espai escènic de Castellterçol 6 actuacions de gran nivell aquest cap de setmana, ha acabat la mostra de teatre amateur. L'escena 42 ha reunit un centenar d'aficionats al teatre de mitjana a aquestes sessions durant 2 mesos i des de l'organització consideren que l'escena 42 s'ha consolidat. En Gaietà és de l'organització i ens ho explicava.
Bé, molt bé. Penso que hem aconseguit consolidar-la, per dir-ho d'alguna manera, no? La gent ha vingut força gent, la gent ha estat contenta, en general, tothom ha sortit satisfet. Vull dir que molt bé. Per la nostra part, molt bé, amb ganes de començar a treballar per la cinquena mostra ja.
També destacar que cada cop més veïns de fora de Castellterçol s'acosten a les propostes de l'escena 42, aconseguint aquesta vocació comarcal que es van proposar al començar el projecte.
Bueno, la majoria gent de Castellterçol, sí, lògicament, però bueno, de Sant Quirze, per exemple, ve molta gent, són fidels, una sèrie de gent fidel, també hi ha gent de Moià que he conegut, gent de Castellcí, per suposar, també. O sigui, a vegades hi ha gent nova que no sabies d'on era, no gaires, però alguns venien, no?
Al mes d'abril, la segona temporada del Centro, la mostra d'arts escèniques professionals del Moianès, agafarà el relleu artístic de l'escena 42 al mateix espai escènic de Castellterçol. El proper divendres 29 de març passarà per l'Eix 59 la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Els ciclistes arribaran d'Osona per l'Estany i es dirigiran cap a Moià i Castellterçol. L'horari de pas previst serà entre les 3 i les 5 de la tarda, estimant-se entre 15 i 30 minuts entre els primers i els últims ciclistes. Tot i així, les restriccions de trànsit seran a partir de les 2 del migdia, aproximadament a la C59. Per exemple, a Moià, en tot el tram comprès entre l'avinguda, l'Escola Pia, el carrer Francesc Vinyes o la baixada del Mestre, i l'avinguda de la Vila i la carretera de Barcelona quedaran totalment tallada a la circulació dels vehicles en moments concrets quan passin els ciclistes, i des de les 12 del migdia tampoc es podrà estacionar en els carrers per on passi la cursa, tant a Mollà com a Castellterçol, a Sant Feliu de Codines i a Caldes de Montbui. La volta arribarà a Sant Feliu per acostar-se fins a Caldes de Montbui en una de les etapes més llargues de la volta d'aquest any. A l'eix 59 de dijous mirarem com anirà la classificació a la Copa Catalunya i quines seran totes les afectacions que hi haurà durant el matí de divendres. A falta de 5 jornades per acabar la Lliga, el Bigues i Riells és el segon classificat de la primera divisió nacional de futbol sala, i tot i així, la llista de convocats de la selecció catalana per al Mundial, que començarà el dia 1 d'abril, no hi ha cap jugador de l'equip de la Vall del Tenes. Des del club els ha sorprès la decisió de la Federació Catalana després de l'excel·lent debut que han fet a la categoria. Escoltem el capità Santi Lovera i l'entrenador Xavi Bustamante.
Nosotros jugadores, los que estamos ahí luchando cada día y trabajando cada día, pues sorprende un poco, a mí particularmente con capital del equipo, pues sorprende un poco, teniendo al segundo pichichi de la liga.
Sí, sorpreso sí, porque...